Benvinguts al programa 3 per banda de Ràdio Falset, 107.6 de la FM.
En acabar el programa de la setmana passada, us vam dir que el convidat d'avui és un home i que fa 28 anys que viu a Falset, encara que no hi va néixer.
També vam dir que és casat, que té 3 fills i que és molt conegut de tothom.
I ho és per una raó molt senzilla, perquè ha estat durant 16 anys integrat a l'Ajuntament de Falset, la meitat dels quals ha sigut alcalde.
Doncs sí, es tracta d'en Josep Maria Buil. Benvingut.
Oh. Gràcies.
Els nostres oients estan esperant conèixer quelcom de la teva personalitat. Per començar, ens podries dir on vas néixer?
Doncs mai néixer en un poble de la província d'Osca que es diu Sant Román de Morrano. I el D és perquè entre dos pobles petits formen un municipi.
Una pedania del poble gran, podríem dir.
Clar.
Bé, vas anar a escola allí mateix?
Sí, vaig anar a escola allí mateix fins als 12 anys que me van a internar precisament en un seminari on vaig estar 8 anys, on vaig cursar el que llavors era el batxiller, fins a batxiller superior i filosofia. I després ja al cap de 8 anys vaig sortir, que va ser quan la meva família es va traslladar aquí a Falset, i jo vaig vindre també només en vacacions i vaig continuar estudiant a Barcelona.
Mm-hmm. Tirant una mica atràs, abans d'entrar al seminari, recordes algun mestre del poble que et crida l'atenció o... Perquè anaves a escola allà al poble de Sant Román.
Sí. Bueno, jo recordo no solament de l'escola, sinó després del col·legi, però també de l'escola, perquè jo, entre altres coses, encara que ara faig cara de bon xiquet, doncs sembla ser que, per lo que diuen i per lo que jo em recordo, doncs déu-n'hi-do, no?, quan anava a escola. Però tot i així, devia fer, a les maleses que feia, devia fer gràcia i de dir que sempre, no sempre, concretament a l'escola i després al seminari, vaig tindre una certa fama de allò que llavors deien enxufat, encara que de tant en tant els càstigs que rebia també tenien molt de ressò, perquè, precisament per això, perquè jo era molt tremendo, la veritat és aquesta, i de tant en tant també m'agafaven i també em castigaven i fort, no? Però tot i així, repeteixo que bé, tenia fama de tindre un cert enxufisme, precisament no sé, devia ser per això o no sé per què, i naturalment això fa que recordis amb unes persones més que altres, i per tant amb una mestra que vaig tindre de molt petit, o de quan tenia 7 o 8 anys, com que vaig arribar a fer moltes maleses i la dona era gran i doncs no, aquesta no era de la que més me castigava, pues naturalment tinc un bon record, no perquè no em castigués, sinó perquè, com que a ratos també estudiava, va ser una de les primeres persones que van saber premiar, per dir-ho d'alguna manera, els meus esforços, que realment no eren tal, però que, bueno, que ella els catalogava com a esforços, no? Perquè com a mínim deia que era bon estudiant.
Mira, et volíem preguntar quin era el teu caràcter de petit, si eres actiu o si eres pacífic, però em sembla que ja ha quedat contestat, no? Més aviat eres molt fi, no?
Sí, la veritat és aquesta, no? La veritat és aquesta, tot i havent passat molts anys i no estar ja al meu poble o a la ciutat, com després allà a Osca, on vaig estar intern, quan hi vaig, encara trobo gent, naturalment molt gran, però molt gran, dels meus professors, i tant ells com jo tenim una gran alegria de trobar-nos, i sempre recordem coses, la veritat, molt sonades, que bé, la ciutat d'Osca és una ciutat molt petita, però que a nivell de col·legis les coses que fèiem tenien una certa transcendència, no? I llavors a cada col·legi hi havia algú famós, no un, uns quants, 3 o 4, i dintre d'aquests, doncs, bueno, sí, m'he de comptar jo, sí.
I no recordes alguna passadeta d'aquestes que acostumàveu a fer?
Que es pugui dir, eh? Vull
sí,
dir
que sí, que és inconfessable, sí.
Sí, sí. No sé, per exemple, nosaltres allà, que hi havia molta disciplina allà al col·legi i a l'internat, bueno, els dijous, me sembla que era, i els diumenges sortíem de passeig i normalment a vegades era no solament per la ciutat, sinó fora, una mica fora de la ciutat, no? I total, que al costat de la ciutat hi ha un riu i, doncs, bueno, campant una tarda per allà ens van trobar, com se diu això que porten els animals, la campana aquesta, les esquelles aquestes, no? Doncs en van trobar una i jo me la vaig emportar i me la vaig portar al col·legi i la vaig portar a classe molt ben amagada i em vaig dedicar, tot i estar sentat a la primera fila perquè estaven sentats per ordre alfabètic, me vaig dedicar durant la classe, d'una classe, a tocar, no? Clar, naturalment va arribar un moment que el professor, que era un senyor major ja, molt gran o bastant gran, que no sabia d'on li venia allò, doncs, però ell creia que venia d'allà i doncs va dir, doncs jo me'n vaig de la classe i vaig a donar part al rector. Això era molt greu perquè podia, doncs, si descobrien qui ho havia fet, doncs podia comportar una expulsió, i jo, per tant, me vaig aixecar de la cadira, vaig agafar com vaig poder, lo vaig portar a la finestra i li vaig dir, no, miri, doncs, és a dir, escolàstico, un nom molt estrany, i dir, mira, don escolàstico, és que està passant un ramat per allà baix, no ho veu allà, i amb una mà li indicava i amb l'altra mà anava tocant, no? I total, que aquesta em sembla que va ser la més grossa, perquè aquest senyor no va marxar de classe, no vaig seguir jo tocant, naturalment, a partir d'aquell moment, però no va marxar i no va tindre cap càstig, però naturalment se va saber després, i sí que vaig tindre, doncs, que passar pel despatx del rector quan ell se va enterar de lo que jo havia fet. Però si hagués passat perquè ho hagués dit el professor, hauria sigut molt pitjor, i això va ser molt, molt, molt sonat. Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí. Dius que hi vas estar 8 anys al seminari. En aquests 8 anys, molt bé, a l'època en què hi estaves, no com ara, que s'hi va senzillament estudiar, abans quan s'entrava en un seminari era per una cosa molt concreta, vull dir, te ho vas plantejar mai acabar la carrera allí al seminari?
Bueno, a veure, jo vaig entrar perquè, bueno, perquè per unes circumstàncies de familiars i d'algun familiar meu que anava a l'escola junts i que anava, i d'altres que anaven a escola amb mi i que van anar, i que llavors, doncs, bueno, pues el fet d'anar a estudiar, doncs, en lloc d'anar a un altre puesto, doncs, com que aquells en els que convius cada dia van allà, pues decideixis això, perquè clar, als 11 anys o als 12 no tens clar
cap poder de decisió.
Cap poder de decisió. Doncs, bueno, allà van fer el batxiller i naturalment reps una formació, i arriba un moment en què has de decidir si realment és aquell camí el que has de seguir o no, no? I això més o menys va arribar al final del batxiller superior, que es deia llavors, que eren 6 cursos el que s'estudiava. I jo el que vaig fer, com d'altres, doncs va ser fer els cursos de filosofia mentre d'alguna manera es prenia una decisió, no? I l'últim curs de filosofia ja ho tenia clar durant tot el curs, i quan va arribar, doncs, final de curs vaig sortir, vaig canviar, i llavors vaig anar a estudiar a Barcelona. Vaig estudiar a Barcelona perquè la meva família estava llavors a Catalunya. Si no haguessin estat aquí, doncs haguessin anat a un altre lloc, no?
Ens hem dit al començar que eres casat i que tenies fills, però potser serà bo que, encara que tothom sàpiga com es diu la teva dona i els teus fills, ens ho diguis, no?
Sí, la dona es diu Maria Giné, que ja ho sabeu tots, sí. I suposo que els que escolten també, i els fills, el Javi, el Néstor i el Romà. Bé, el Javi està ja estudiant a Barcelona i els altres encara estan aquí a Falset.
Bé, l'any 67 fas cap a Falset. Ens pots explicar com va anar la cosa?
Bé, la meva família és a Falset l'any des de començaments del 67, i per tant jo a les vacacions de Setmana Santa, em sembla que és, tot i que havia vingut una vegada abans de vindre la meva família aquí, jo amb el meu germà havia vingut a Falset i coneixia Falset perquè havíem vingut a veure on venien ells, no? Però la primera vegada que vinc per estar, per dir d'alguna manera, és amb aquestes vacacions de Setmana Santa. Bueno, estic aquí una setmana a Falset i després, doncs, torno a estudiar fins a acabar el curs, fins al juny. I al juny, quan torno aquí a Falset, com que no he de tornar al seminari, doncs me'n vaig cap a, no sé, estic aquí uns quants dies, no gaires, i me'n vaig cap a Barcelona per començar a treballar i també per estudiar després, però bueno, els temps de l'any 67 eren els que eren i naturalment a l'edat que jo tenia llavors, doncs bé, molt bé que m'il·lusionés el poder continuar estudiant, però també hi havia el neguit aquell de que, bueno, estar a Barcelona costa diners i que s'havia de treballar, i vaig tindre la sort de trobar, sí, no sé si això és molt, en aquells moments era molta sort de trobar una feina, perquè realment per la feina, per trobar una feina bona en aquells moments, després no vaig fer tot el que havia de fer, el que tenia intenció de fer, millor dit, no? Perquè jo em vaig posar a estudiar el que llavors es deia peritatge mercantil, però no per fer peritatge mercantil només, sinó per continuar estudiant després, perquè eren tres cursos de peritatge mercantil i després hi havia tres cursos més superiors, que és el que jo volia fer, i no els vaig fer perquè vaig tindre la sort de trobar una feina que cada dia m'anava millor, però també m'absorbia més temps cada dia. No? Vull dir que es guanyava diners, però a base de molt.
I quina feina era aquesta?
Treballava en una empresa de transports, amb la divisió de transport nacional.
Aquí se'ns ha escapat una pregunta, però ell ara, sense voler, ens l'ha dit, diu l'edat que tenia. Bé, l'edat que tenies llavors ja no ens interessa, però la d'ara sí que la voldríem saber.
Bueno, doncs mira, des de fa molt pocs dies, 48 anys.
Per molts anys, doncs. Sí. Jo torno a enfilar allò on havíem deixat, i és que vas notar molta de diferència entre els costums del poble on vivies abans i els costums que vas trobar a Falset?
No vaig trobar diferència, però segurament no perquè no hi hagi diferència, que sí que hi ha diferència, no? Però jo no la vaig trobar perquè, bé, jo vinc a Falset amb unes, com he dit abans, amb unes vacacions de Setmana Santa, estic una setmana, vinc a l'estiu, estic una setmana o dues i me'n vaig a treballar a Barcelona, i llavors la diferència no seria en Falset, sinó que seria en Barcelona, que això naturalment ja és diferent, no? I després, doncs, bueno, jo continuo venint a Falset als caps de setmana o en vacacions fins que més endavant vinc a treballar a Falset, però quan vinc jo a treballar a Falset ja conec Falset i el seu ambient i tot això. Naturalment sí que hi ha un canvi molt, molt, molt important, o molt gran o bastant gran, de l'Aragó a Catalunya. El que passa és que jo soc nascut d'una zona que està molt propera a Catalunya i, per tant, allà res de Catalunya, per dir d'alguna manera, ens és estrany, perquè hi ha més o menys des de el poble d'on soc nascut cap a Catalunya, la gent té tendència a anar cap a Lleida i no cap a altres ciutats de l'Aragó, o cap a pobles que, com Binèfar, que més o menys que a més a més es parla català, i les costums són molt semblants a les d'aquí.
Llavors, com vas conèixer la teva esposa?
Bueno, doncs la vaig conèixer el primer estiu que vaig estar aquí, bueno, que vaig estar aquí a Falset venint els caps de setmana.
Ja, perquè o sigui, encara no estaves instal·lat aquí a Falset.
No.
Et vas instal·lar aquí a Falset quan et vas casar?
No, me vaig casar quan ja estava instal·lat a Falset, però la vaig conèixer el primer estiu que jo rondava per Falset els caps de setmana.
Una cosa, si ara haguessis de fer el servei militar, que faries el servei, et faries objector o insumís? Com ho tens?
A veure, com diria, em faria objector. A veure, m'agradaria explicar això, perquè bé, jo diria, jo em faria objector. El que passa és que tenim l'experiència de que els objectors, la dificultat que tenen per tot això, i tal com avui s'ha posat el servei militar, a lo millor convé fer una decisió i dir, bueno, anem a passar 9 mesos com sigui, però són 9 mesos ja, i que d'aquí 9 mesos acabarà, que de l'altra manera no saps quan començarà, perquè com que hi ha molts objectors i no hi ha puesto per anar-hi, hi ha una certa dificultat que poden d'alguna manera condicionar la teva vida, i per tant ja seria, una cosa és el que pensis o els sentiments, i una altra cosa la necessitat o la conveniència pel plantejament de la teva vida.
La faries per un sentit pràctic, sí, està bé.
Bueno, jo recordo, per exemple, en el meu cas, jo em vaig fer voluntari de l'exèrcit, però doncs, no precisament perquè me l'estimés, però doncs, precisament per això que deia ell, perquè era una cosa que s'havia de fer, vull dir, no hi havia possibilitat de pensar tot el que havies de fer.
I quan vas acabar ja no t'hi va calgar pensar més. Molt bé. Fora de gravació, ens ha comentat que li agrada la música clàssica en general, però avui ens ha demanat que li posem l'Adagio del Binoni. Ara el sentirem. L'Adagio del Binoni, l'any 92, saps que va ser triat Música per la Pau quan la guerra de l'antiga Iugoslàvia era més acarnissada i l'opinió mundial estava més sensibilitzada respecte a aquesta guerra en concret. És per aquest sentiment de pau frustrada que l'has triada per avui?
Home, sí, a veure, amb tot aquest tema de... No sé si n'hem de parlar del tema o com a mínim donar la meva impressió d'aquest tema de la guerra... de totes les guerres, però no d'aquesta guerra tan trista. La veritat és que a qualsevol, ara que som ciutadans europeus, a qualsevol ciutadà europeu li ha de donar, ens ha de donar un sentit d'impotència, perquè realment doncs, bueno, des de l'any, ara porten 3 anys, no?
3 anys de guerra.
3 anys de guerra, no? I no hi ha manera de que això s'acabi. I bé, no sé si això fa oblidar o al contrari, aviva els sentiments, no? I en aquests moments et poses més sentimental, però de totes maneres, jo com que en temes de música m'agrada, bueno, la música clàssica, però especialment que sigui suau com és aquesta, doncs, bueno, per això i perquè i per lo que és, no?
Molt bé.
Jo respecte a aquest adagio, recordo que es va fer l'any de la pau, que dius tu.
Sí.
I totes les entitats musicals van fer un dia mundial.
Un diumenge a la tarda, a les 8 del vespre, sí. Tots els pobles van posar, sí, aquesta música.
Bé, jo llavors tocava la banda, i tot tocant aquesta peça vaig deixar de tocar. Evidentment no es va notar, vull dir, perquè jo toco ja no res. Però em vaig mirar el cel i llavors pensava, aquest mateix cel l'estan veient la gent d'allà a menys de 3 hores d'avió. Sí, tenim la guerra aquí mateix.
És que esta, la tenim aquí.
Sí, sí.
Sí, sí, és molt
aquí a la vora. I el mestre és que és una guerra civil, no?
Sí, sí.
Però vaja, no, no he vingut aquí per parlar de la guerra de Jugoslàvia, a pesar de que la música ens ha portat el record, no?
Ens podries explicar, una mica ja canviant de tema, quina feina fas ara actualment?
Bueno, a veure, la feina és coneguda per tothom que
treballa
a,
doncs
a la Falda.
La qual cobres.
Sí, 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 per això. Suposo que, bueno, que aquí estem, per, en tot cas, per parlar, com m'heu dit, de, del que, no de la meva actuació pública, sinó de la privada, no? Bé, jo estic, com tothom sap, des de fa ja 23 anys a la Falvar, sí. I més o menys sempre he fet la mateixa feina, que a vegades quan... A veure, tot, això m'ho he preguntat moltes vegades, no? Perquè normalment quan dius on treballes te diuen, bueno, i tu de què fas allà? I bé, encara no m'ho he après per explicar-ho, que s'entengui, no? A veure, nosaltres, això és una indústria que té les seves oficines centrals i, per tant, Departament de Compres i Departament Comercial a Barcelona, i aquí tenim la fabricació. S'ha de fer una planificació de fabricació perquè, bé, perquè totes les seccions tinguin la càrrega de feina necessària i suficient en cada moment, i per un altre cantó aquesta feina ha de respondre a unes necessitats de ventes que s'han venut. Nosaltres tot el que fabriquem ho fabriquem sobre pedido, és a dir, que tot està venut, i per tant sobre unes dates de servei, no? I això necessita una coordinació, no solament dintre perquè tothom tingui feina, sinó perquè aquesta feina respongui a les necessitats de l'empresa. I a més, clar, a l'oficina comercial de Barcelona doncs arriben doncs contínuament moltes trucades i molts precs demanant pues, o com està aquest pedido, o com tinc aquella camisa, o envia'm això, o mira si tens allò o altre i m'ho envies, no? Tot i que estem informatitzats i que hi ha un ordenador central a Barcelona i nosaltres tenim aquí un terminal, i per tant la informació que tenim tant allà com aquí és pràcticament la mateixa, però tot i així doncs, bueno, jo em passo la vida a les 8 hores de feina, me'l passo pràcticament al telèfon, no? Perquè doncs, des de l'oficina comercial de Barcelona i també des de l'oficina de compres de Barcelona, doncs, bueno, contínuament s'estan fent, tot i tenint tot informatitzat, s'estan fent consultes i estem fent canvis i estem canviant coses contínuament, no? Perquè, bueno, perquè aquesta feina, cada dia els clients cada dia compren més tard i cada dia volen el servei més aviat, no? I per tant tot això comporta una complexitat una mica important que bueno, que entre uns i altres intentem solucionar.
Així, quan vas venir aquí a Falset ja vas posar-te amb aquesta feina o abans en vas tenir alguna altra?
No, jo quan vaig vindre a Falset me vaig posar ja amb aquesta feina, perquè, a veure, jo treballava a Barcelona i bé, un cap de setmana també a Falset me van dir que, doncs, bueno, que allà necessitaven personal i algú havia donat el meu nom i em van demanar que si em podia posar en contacte amb l'empresa, i bueno, em vaig posar en contacte, em recordo que era un estiu, i vam negociar durant un temps, i al final, al mes de desembre, doncs vaig decidir doncs traslladar-me aquí a Falset i agafar aquesta feina. O sigui que jo quan vaig vindre aquí, doncs bueno, vaig plegar un divendres a Barcelona i el dilluns vaig començar aquí a la Falda.
Dins de tota la complexitat de la feina que ens has explicat, i, bueno, i també sabem que tens uns altres ocupacions públiques que no cal treure ara aquí, en totes aquestes hores ocupades, tens algun moment lliure? Tens temps d'oci?
No, realment, a veure, el meu problema en aquests moments, i de fa un temps, és precisament això, no? El que no tinc... A veure, jo, doncs, bueno, m'aixeco a les 7 del matí cada dia i normalment arribo, i a més això és públic, arribo passades les 12 de la nit a casa, i normalment a l'hora de dinar doncs no estic gaire més d'un quart d'hora a casa, no? Perquè...
Déu-n'hi-do.
Sí, i bueno, perquè s'ha de complir amb un horari de feina, o com a mínim en la feina, perquè encara que tingui, amb això sí que ho tinc d'agrair, llibertat per poder-me organitzar, però bé, si no estàs en unes hores determinades, la feina està allà, vull dir, la feina meva la tinc de fer jo, i per tant complir amb aquella feina, anar cada dia a l'Ajuntament, anar cada dia al Consell, i a més encara altres responsabilitats de partit, vol dir que jo no, bueno, pues que no hi ha hores suficients durant el dia, i que a més d'aquests 5 dies de la setmana, els dissabtes i els diumenges, jo sempre dic que com a molt lliuro els diumenges a la tarda, amb sort, no? I clar, aquest és un tema realment que no puc continuar així, és a dir, no es pot fer gaire temps tot això. Això ho he de canviar, i perquè no pot ser, no. A més, tot això és a costes de la família i d'un mateix, i això arriba un moment en què no pot ser, i a més crec que tampoc anant accelerat o anant molt ple de feina, tampoc es fa, encara que faci les coses ben fetes, no es fa tot el que s'hauria de fer, o el que realment tothom allà a cada lloc que estàs espera que facis, i per tant crec que bé, que ha arribat el moment de prendre una decisió en aquest sentit.
El dia que la prenguis, què és el que, amb què passaries el temps? Quin seria el teu hobby? Recollir cellos, vull dir, escoltar música, ho dedicat al tros?
Senzillament sí. Vegetar, sí. Que Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Relax, fer relax.
Sí, lo del troset, lo d'un hortet,
sí,
això m'agrada bastant. El que passa és que tampoc amb això sigui la meva esquena, tampoc no m'ho permet gaire. No, a veure, a mi m'agradaria fer moltes coses, però una cosa que m'agradaria és, per exemple, tindre temps per llegir. Perquè bé, jo avui, doncs, bueno, en aquests moments llegeixo els títols dels diaris, i després sempre tinc algun llibre obert o començat, però no d'aquests llibres que segurament a mi m'agradaria llegir, sinó d'aquests llibres que, pel motiu que sigui, dels meus càrrecs o del que sigui, tenen un cert interès. I, escolta, doncs, si m'ho permeteu, si ha sortit un llibre del Jordi Pujol, doncs a veure què diu aquest, no? O si ha sortit un llibre... I clar, o altres coses que a vegades, doncs, bueno, també, no per la feina, per la feina també hi ha alguna cosa, però especialment pels carrers, a banda de la feina, pels carrers públics que tinc en aquests moments, fan que segurament llegiria també aquests llibres, però bueno, tampoc no...
Te condicionen a mi.
Me condicionen, m'interessen, tenen més interès perquè estic on que estic, si no, no tindrien. I llavors, aquells que realment tindrien interès o que m'agradaria, no els puc llegir perquè no tinc temps, perquè jo sé dir com vaig de temps, no? I això sí que m'agradaria, a part de que jo dic que sense feina no... Sempre n'he tingut i he tingut poques vacacions, però jo sempre dic que sense feina no m'he avorrit mai, i espero que si algun dia no en tinc de feina, que és un somni que tinc d'arribar a un moment que pugui viure sense treballar, no m'avorriria, espero no avorrir-me. Que sí que sí, diria que ho tinc segur. Que no.
Després de tot aquest moviment que m'has explicat i aquesta frenesí que portes, quasi que s'ha de fer la pregunta obligatòria ja, no? I et preguntem, doncs, què t'agradaria ser de gran?
Sí... A veure, jo, mireu, a mi m'agradaria ser de gran i, no sé, allò de tornar a ser... Això és per quedar bé, el que dic ara, després diré l'altre. No per quedar bé, no, sinó perquè crec que és el sentiment de tothom, no? Tornar a ser estudiant. Alguns tenen molts mals records, o com a mínim jo sento a dir... Hi ha persones que diuen que tenen un mal record del col·legi, de l'internat i tot això. Jo vaig estar al col·legi, vaig estar intern, amb uns temps molt durs, la veritat és aquesta, on fins i tot, doncs, diria que pues, quasi passa gana, per una raó, perquè encara que a casa teva et poguessin donar el que fos, allà no deixaven entrar res, perquè no hi hagués...
Preferències,
no? Que un pogués i l'altre no pogués, i per tant, doncs, eren uns temps molt durs. Les lletres entraven llavors a base de cops, cosa que ara no s'entén amb aquest temps, I naturalment hi ha molta gent que diu que, bueno, que no tornaria mai més i que allò té molt mal records. Jo he de dir que tinc uns molts bons records, tot i que les he passat de totes, la veritat és aquesta, i que tornaria ara mateix i que ho donaria naturalment, ho donaria tot per tornar allà. Ja, ja. No? El que passa és que jo volia dir una altra cosa. I, bueno, tothom haurà dit una i jo en diré dos, no?
Sí, va, avui li deixem passar.
Perquè és,
sí,
perquè segurament que potser és una petita frustració, a lo millor, encara que mai he tingut possibilitats de poder-ho fer, això. Jo treballo en una empresa, però soc un treballador, però a mi sempre m'ha agradat, i per això vaig estudiar el que vaig estudiar, sempre m'ha agradat ser empresari, m'ha agradat el risc empresari, i ara no ni petit, no? Perquè naturalment les meves pretensions no, però el risc aquest de negociar sempre m'ha agradat i mai ho he pogut fer, la veritat és aquesta, i crec que bé, si pogués ho faria, naturalment ja sé que no ho faré i per tant potser sí que hagués valgut més que hagués dit el que he dit abans, no? Però...
Molt bé.
Això no es pot dir mai, no se sap.
Bé, esperem que els nostres oients hagin passat una estona agradable i que hagin pogut descobrir una mica més de la personalitat del Josep Maria Boïl.
Bé, el convidat que ens acompanyarà la propera setmana té 46 anys, està casat i té 3 fills, concretament un noi i dues noies. Va néixer a Margalef i actualment viu a Falset. La seva feina li obliga a viatjar molt. De moment no us direm res més i us deixarem amb l'incògnita fins la propera setmana.
L'equip d'aquest programa, Miquel, la Dolors, la Rosa Maria i el nostre tècnic, el Josep Maria Alanyà, ens acomiadem de tots vosaltres fins al proper programa de Tres per Banda, de Ràdio Falset. Fins aviat.
Adéu-siau.